Els migdies de Copa i Menorca comencem un nou programa al Mirall de l'Església. Estem amb tots vostès, amb Marc Forit, la Neus Pons, la Sònia Febrer, Antoni Fullana i el control, Antoni Barber.
El Mirall de l'Església és un programa religiós presentat pel Gabinet de Comunicació del Bisbat de Menorca, amb la finalitat d'informar-los setmanalment de la vida de l'Església menorquina.
Estem en el cap de setmana en el qual celebram la festa del Corpus, uns dies per valorar la importància de l'Eucaristia, celebrar a Jesús que se'ns dona com a aliment.
I també en aquesta jornada, Càritas fa una crida a la nostra generositat, amb el lema «Tu hi tens molt a veure». Celebrarem, idò, aquesta jornada amb molta sensibilització.
Començar amb el programa d'aquesta setmana, les notícies que ens ha deixat la nostra Església menorquina.
En primer lloc, en Sebastià Taltavull ens explica com s'ha viscut la trobada dels voluntaris a Càritas Menorca.
Recentment ha tingut lloc una jornada festiva dels voluntaris de Càritas Menorca, que va comptar amb la participació del bisbe Gerard. Els participants van visitar la Fortalesa de la Mola, descobrint més a fons la història d'aquest espai arquitectònic tan emblemàtic, situat a la bocana del port. Després d'aquesta visita cultural, hi va haver un temps per a compartir experiències i reflexions entre els voluntaris, conèixer-se i gaudir de la convivència. La trobada va acabar amb un dinar de germanor. Des de Càritas Menorca fan arribar el seu agraïment a tots els voluntaris i voluntàries, perquè són el pilar d'aquest equip humà que treballa en aquest projecte comú per construir una societat millor.
A continuació, és Navero Moll, que ens informa de la pregària mariana que s'ha celebrat amb motiu del Sínode dels Bisbes.
El Santuari de Maria Auxiliadora Ciutadella ha acuit una pregària mariana diocesana amb motiu del Sínode. Es va meditar el misteri del Rosari, posant en relació la intercessió de la Mare de Déu amb els tres principis que han guiat el camí sinodal: comunió, participació i missió. Aquesta pregària ha tingut lloc a totes les diòcesis del món. El bisbe Gerard ens aporta més detalls.
Dia 30 de maig, a Maria Auxiliadora, ens van reunir per pregar el Rosari amb aquesta intenció que el Papa ens demana a tot el món en favor de la pròxima Assemblea Sinodal de Bisbes, que tindrà lloc l'octubre d'enguany i l'octubre de l'any que ve. Aquestes sessions sinodals, aquestes reflexions que tenen com a lema comunió, participació i missió, aquestes sessions, dic, venen precedides per un treball intens de reflexió a tots els nivells. També aquí a Menorca, a la fase diocesana, també hem participat a la fase nacional i també a la fase intercontinental. I tot fruit d'aquesta reflexió, conduïda per l'esperit que hem fet tots junts, a posar amb tot aquest material en mans dels bisbes perquè ells també reflexionen i que a la seva vegada ho dipositin a les mans del Sant Pare, que ell prendrà les decisions en conseqüència perquè l'Església actualitzi el seu missatge evangelitzador en el nostre temps.
Per acabar, Diego Dubon es parla de la trobada de final de curs de Vida Creixent.
La gent gran del moviment de Vida Creixent es va reunir al recinte firal d'Es Mercadal per celebrar el final de curs. La trobada va començar amb una eucaristia presidida pel bisbe Gerard i concelebrada pels conciliaris dels diferents grups d'aquest moviment diocesà. En la seva homilia, el bisbe va enllaçar la festivitat de Jesucrist sum i etern sacerdot amb el moviment laic de jubilats i gent gran que viu en la voluntat de créixer la fe, fomentar l'amistat i ser membres actius de l'Església i de la societat. Després de l'Eucaristia, va tenir lloc un dinar de germanor en l'acompanyament musical del cor i músics del Club de Jubilats de Maó i del casal de gent gran, sota la direcció de Tomé Olives.
Repassant els sants d'aquesta setmana, ens hem aturat en Sant Onofre, que celebra dia 12 de juny i del qual podem donar aquestes dades de la seva vida.
Sant Onofre, nascut a l'actual Etiòpia, era fill d'un príncep. Va viure la seva infantesa i part de la seva adolescència en un monestir de Hermòpolis, de la Tebaida egíptia. Onofre vivia amb moltes comoditats i, per tant, estava allunyat de les realitats del seu poble. Fins que un dia va decidir explorar i va advertir la pobresa i les necessitats que sofria la població. Sent adult, va decidir renunciar a la seva vida en drets principescos i a la seva herència per experimentar viure en soledat i allunyat de la multitud. Una cova entre penya-segats, a prop de Goreme, a l'actual Turquia, va ser on va viure durant 60 anys fent profundes meditacions. El seu aliment eren les fruites i l'aigua. Segons expliquen diverses llegendes, era un àngel qui el portava a l'Eucaristia els diumenges. Avui dia es coneix Sant Onofre com el protector i guia dels teixidors, treballadors i d'aquells que desitgen aconseguir una casa pròpia.
En la secció musical aquesta setmana ens acompanya Luis Guitarra. Escoltam la seva cançó Todo es de todos.
Todo es de todos, la deuda del mundo es una injusticia. Si todo es de todos los que tienen tanto, que no pidan más. Si todo es de todos, porque hay tanta gente que no tiene nada. Si todo es de todos, las deudas eternas tendrán un final. Si todo es de todos, la deuda del mundo es una injusticia. Si todo es de todos los que tienen tanto que no pidan más. Si todo es de todos porque hay tanta gente que no tiene nada. Si todo es de todos las deudas eternas tendrán un final. Todo es de todos. La deuda del mundo es una injusticia. Si todo es de todos los que tienen tanto que no pidan más. Si todo es de todos porque hay tanta gente que no tiene nada. Si todo es de todos las deudas eternas tendrán un final.
Esta semana entrevistamos a la hermana de la Consolación, María Victoria Aymerich. El pasado 26 de octubre tomó posesión como canciller secretaria de la diócesis de Menorca. Buenos días, María Victoria, y bienvenida.
Buenos días. ¿Qué tal, Sonia? ¿Bien?
Todo bien, gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. Primero, para empezar, te queríamos preguntar, ¿cuál es tu función como canciller secretaria?
Bueno, yo diría que sí, función, claro que es una función. Pero yo entiendo esto como un servicio a la Iglesia, porque puedo aportarle, desde lo que soy y lo que tengo, puedo aportar bien para la Iglesia, y eso es lo que me mueve y lo que me motiva, ¿no? Después también otra de las cosas es la disponibilidad para ayudar al bispo Gerard en todo lo que necesite de mi parte.
Uh-huh.
De todas maneras, el derecho canónico aclara bien las funciones, y las funciones propias son más bien, en cierto modo, son administrativas, ¿no? Es un cargo eclesiástico que está en el derecho canónico y que son organizar, custodiar todos los documentos y actas concernientes a la diócesis, redactar y expedir actas y documentos y otros asuntos. Esto es, la Cancillería es una institución oficial y tiene cosas de tipo oficial, ¿no? También autentificar los documentos emitidos en la diócesis para que tengan validez en otras diócesis, y también muchas veces los decretos y los nombramientos del señor obispo, pues yo ratificarlos con mi firma.
¿Y cómo afrontas esta nueva responsabilidad en la diócesis de Menorca? Porque ya llevas un tiempo aquí en nuestra isla.
Bueno, pues la afronté y la sigo afrontando con alegría y esperanza. Se me ha confiado algo a lo que yo puedo contribuir, porque gracias a Dios, pues la preparación de la vida que Dios me ha dado y el haber sido tantos años directora de un colegio, pues eso me ha dado una experiencia, ¿no?, con documentos, con escritos, con organización, con gestión, ¿no? Y después también mi condición de consagrada, pues es importante, ¿no?, para un oficio eclesiástico, ¿no? Pero lo que más siento es una gran responsabilidad, porque es un cargo que me exige sentir con la Iglesia, como diría San Ignacio. Mucha prudencia, responsabilidad, que yo afronto todo esto, como decía al principio de esta pregunta que me has hecho, con ilusión y entusiasmo.
Decía al principio de la pregunta, ¿no?, que ya llevas un tiempo en Menorca, de hecho llevas ya más de un año. ¿Cuál es tu valoración de ese tiempo aquí en nuestra isla?
Pues mi valoración es positiva, ¿no? Porque es, no sé, yo hay una de las cosas que cuando pienso en el cargo que ocupo, que veo, o sea, miro y analizo el que estamos en proceso sinodal. Y a cada uno de nosotros se nos pide que seamos pueblo de Dios, y cada uno desde lo que es y de lo que tiene, pues colabore en esta marcha de la Iglesia, ¿no?, en este pueblo de Dios, ¿no? Y hay uno de los objetivos del plan pastoral de esta diócesis que hablaba de crecer en sinodalidad, promover la participación de los laicos y superar el clericalismo. O sea, yo me veo como mujer en este momento, que nada más hay 8 y 9 cancilleres en toda España, pues un avance, ¿no? Y esto pues también me produce alegría y satisfacción, ¿no? Porque me han ofrecido una participación muy grande siendo mujer para una función tradicionalmente asignada a clérigos. Esto se lo debemos muchísimo al Papa Francisco, y ni que decir tiene que es un avance importante que ratifica algo que muchos hoy en día pensamos, el que cada vez más las mujeres estamos llamadas, tanto en la Iglesia como en la sociedad civil, a ocupar puestos relevantes. Espero no defraudar y cumplir las expectativas que sobre mi persona se han depositado, y dar a esta diócesis de Menorca, a sus responsables y a toda su gente, la entrega y servicio que de mí se requieren. Mira, yo con respecto a lo de Menorca, pues también diría una cosa importante, ¿no? Hace poco he estado 2 meses en África por uh-huh. una situación que he tenido que vivir, y me preguntaban, ¿dónde estás? Y yo decía, en Menorca, en una isla del Mediterráneo preciosa y tal. Pero se reían mucho cuando decía, estoy en el paraíso terrenal. O sea, que espero que este paraíso terrenal yo le pueda aportar lo que tengo, y el paraíso terrenal me pueda aportar lo que tiene.
Y ya para ir acabando, seguro que muchos de nuestros oyentes también te conocen por muchas otras labores, como tu presencia en Vida Crescent aquí en Ciutadella, y también por tu colaboración con el FUI Dominical. De hecho, este verano, por segundo verano consecutivo, colaborarás con la Hoja Diocesana de Menorca. ¿Qué quieres transmitir con tus reflexiones?
Bueno, pues yo cuando escribo, pues observo la vida, ¿no? Y lo que quiero es transmitir la vida misma. Y es una observación de la vida desde mi punto de vista, porque observo, disfruto y reflexiono sobre cuestiones que pienso que nos afectan a todos, ¿no? Pero lo más importante, lo que quiero transmitir es esa reflexión que esté bañada, que esté impregnada de la palabra de Dios, con su incidencia en lo que cada uno vivimos.
Pues muchas gracias por compartir este rato con todos nosotros, María Victoria, y también enhorabuena por este cargo de canciller secretaria aquí en la diócesis de Menorca.
Bueno, pues gracias por esta consideración que se me tiene, y bueno, pues espero lo que he dicho, cumplir con esas expectativas que sobre mí se han depositado, pero no por mí, sino porque por lo que decía al principio, porque es un servicio a la Iglesia.
Así es, gracias, buenos días.
Ara, després d'escoltar l'entrevista, en Lluís Guitarra ens canta la cançó "Me acompanyaves tu".
Igual que hay hombres buenos que hacen cosas malas, igual que hay veces que no sale el sol, un día se coló por mi ventana la sombra de un terrible inquisidor. Y como yo era de esos que a la vida le cantaban, me hubieron de callar. Me cortaron las manos y las alas y me hicieron marchar. Y anduve los caminos de la desilusión, de la desesperanza, del odio y el rencor, despojado de sueños, en plena juventud, de todo mi universo, solo quedaba tú. Así fueron pasando lentamente algunos años, así tuvo que ser, y poco a poco iban cicatrizando los besos y la piel. Dispuesto a completar con tu vida la mía, me fui entregando a ti. Volvió a trazar mi vuelo melodías y pude ser feliz. Y acaricié la luna y conocí el amor. Yo tuve la fortuna del sabio Salomón y navegué mil mares y me empapé de azul. Y en todos los lugares me acompañabas tú. Yo anduve los caminos.
Tot seguit és el moment de conèixer quines celebracions i activitats es faran aquests dies aquí a Menorca. Festa de primavera a Alaior.
Avui cap vespre, a partir de les 18 hores, es farà la festa de primavera del Sant Pere Nou a l'Aior. Hi haurà diferents actuacions musicals i venda de menjar. L'entrada és gratuïta.
Festivitat del Corpus Christi. Amor.
Aquest dissabte, Eucaristia, a les 19:30 hores, a l'església de Santa Maria, presidida pel bisbe Gerard. Tot seguit, processó fins al Carme.
Es mitjó gran.
Aquest diumenge, missa a les 10 hores a la parròquia de Sant Cristòfol. Tot seguit hi haurà processó.
Ferreries.
Es diumenge a les 18 hores, hora santa de Càritas, davant el Santíssim exposat a la parròquia de Sant Bartomeu.
I per acabar, Ciutadella.
Diumenge, Eucaristia a les 19:30 hores a la catedral presidida pel bisbe Gerard. Tot seguit, processó.
Recés per als preveres.
Serà dimecres 14 de juny a les 10:30 hores al Santuari de la Mare de Déu del Toro.
Trobada final de curs de Confer.
Dissabte 17 de juny, trobada de convivència de la Confer. Visitaran la cova de Saigo, a Cala Blanca, tot seguit a Eucaristia en el Col·legi Salesià i dinar de germanor.
A les acabades del programa d'avui, dedicant la secció final a escoltar i meditar l'Evangeli del proper diumenge, que és de Sant Joan. En aquell temps, Jesús digué als jueus:
jo som el pa viu, baixat del cel. Qui menja aquest pa viurà per sempre. Més encara, el pa que jo donaré és la meva carn, perquè doni vida al món.
Els jueus es posaren a discutir, deien: com s'ho pot fer aquest per donar-nos la seua carn per menjar? Jesús els respongué:
vos ho dic en tota veritat. Si no mengeu la carn del fill de l'home i no beveu la seva sang, no podeu tenir vida en vosaltres. Qui menja la meva carn i beu la meva sang té vida eterna, i jo el ressuscitaré el darrer dia. Ben cert, la meva carn és un verdader menjar i la meva sang és una verdadera beguda. Qui menja la meva carn i beu la meva sang està en mi i jo en ell. A mi m'ha enviat el Pare que viu i jo visc gràcies al Pare. Igualment, els qui em mengen a mi viuran gràcies a mi. Aquest és el pa baixat del cel. No és com el que van menjar els vostres pares. Ells van morir, però els qui mengen aquest pa viuran per sempre.
El pa és un dels aliments bàsics de la nostra cultura mediterrània. I Jesús ens dona el seu propi cos com a pa de vida. Aquí radica el nucli de la nostra fe. Un pa i un vi que esdevenen el cos i la sang de Crist per a la vida eterna. Per això, cada vegada que en menjam, ens anem configurant el Crist, el seu estil de vida, a les seves paraules, a la seva acció en nosaltres. Crist es dona com a aliment perquè tinguem vida i donem vida. I tots sabem que si no ens alimentam, no tenim vida. Aquest és un pa per donar i compartir, per ajudar i estimar, per viure la fraternitat i el testimoni de Déu en aquesta humanitat. Per això, Corpus es Càritas.
Després d'escoltar la paraula de Déu, acabam el programa d'aquesta setmana.
I ho feim en dos recordatoris. Aquesta setmana celebram la solemnitat del Corpus.
I també Càritas ens recorda que tots hi tenim molt a veure en l'atenció als més desfavorits.
Amb aquestes recomanacions els hi deim adeu. Adeu.